Ha dado una amplitud también a lo que es la entrada y la recepción de los ciudadanos, y por otro lado pues se cuida también al profesional porque es un área importante.
Són les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Heu de saber que Bunyol és el poble de Mallorca que més recicla.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Amb aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell, que ens acompanya. El control tècnic, Llummajor, és en aquest llistat de bons recicladors, Toni. Ara ho sabrem, perquè en Toni és de Llummajor. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca saber què passa a les Balears i pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
L'hora de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Saludem en Xisco Nadal.
Molt bon dia.
Celestia Lidem.
Som aquí.
Miquel Jull.
Hola.
I avui una bunyolina exemplar que ens acompanya en aquest programa. Que
som...
Nina és Mateu.
Medalla d'or, no m'ho puc creure. Estic molt contenta.
Està bé això, de ser capdavant en qualque cosa.
Eh? Sí, home, que consti que jo aquí convidada, molt agraïda a Tèntol, com sempre, com a un exemple més de tots els veïnats del nostre poble, exacte, perquè som absoluts millors en la consciència ecològica.
Exerceixes de porta veu.
Exacte, exacte. Que ahir a Xiu-Xiu també vàrem mencionar aquesta notícia i vaig fer un discurs d'agraïment.
En aquí, a tots els bunyolins i bunyolines.
Exacte, en nom de tots els veïnats, moltes gràcies.
Que no et facin pujar a plaça a fer un discurs.
No, tampoc tant.
We are all Bunyola.
Sí.
I de explicar-me les dades, i no et si t'assembla, perquè ja ho han dit, Bunyol és el poble que més recicla de Mallorca.
Vidres, cartons, launes, escoltar un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa de sa gent que pensa reciclar no és important, es perdes temps. Vivim dins un forat que no li importa a ningú, però si el sense veu escoltaran, estic segur. Encara hi queda gent que ens considera importants i per això us demano, confiem en els humans.
Jo no puc decidir, però tu sí ho saps, tu sí ho saps, tu sí ho saps. Donem una segona vida es pot...
El diari Ara Balears ha publicat un article explicant les dades oficials del balanç de la gestió de residus del 2025 del Consell de Mallorca. I diuen aquestes dades que deixen una imatge clara que els municipis que han implantat sistemes de recollida selectiva intensa, especialment el porta a porta, obtenen uns resultats més positius que no pas la resta. Segons aquest balanç de gestió de residus, Bunyol encapçala el rànquing amb més d'un 80% de recollida selectiva. És a dir, 8 de cada 10 quilos de residus es destinen al sistema de reciclatge. Una xifra molt superior a la mitjana total. De fet, en segona posició hi trobam Valldemossa, amb un 57,21% de residus reciclats, més de 20 punts per sota del percentatge de Bunyola. També destaquen els resultats d'Artà i Banyalbufar, que s'apropen al 50%.
Salvar la humanitat, volem ser part de tot i no acabar amb el tirat.
I a la cua d'aquest rànquing hi trobem els pobles amb les taxes de reciclatge més baixes. Solla és a la darrera posició, amb un 19% de residus reciclats. Segons explica l'Ara Balears, aquesta xifra ve marcada per la manca de recollida significativa de matèria orgànica. En percentatges similars hi trobem Fornalutx i Dea. Molts de municipis costaners i turístics no superen el 25% de reciclatge perquè, tot i gestionar grans volums d'envasos i de vidre, el pes del rebuig vinculat a l'activitat hotelera i a l'alta densitat dels serveis baixa el percentatge global.
I d'aquestes són les dades, i Bunyola al capdavantíssim, però amb unes xifres molt per damunt, com dèiem, de la resta de pobles.
Que bé, oh, que bé. A veure, jugàvem amb avantatge, jo crec, perquè per començar vàrem ser dels primers de totes les Illes Balears que vàrem incorporar es porta a porta, que això bàsicament és una decisió política. Al final, la regidoria de Medi Ambient de... jo crec que fa més de 10 anys segur, diria que 12, que tenim porta a porta. I també les dimensions del poble que ho afavoreixen.
Que permeten...
Exacte. I ara ja tots...
Fa gairebé tothom.
Tothom. És que no hi ha opció. Vull
clar,
dir,
no pots tirar fent d'altra banda.
Punt verd, que té un horari, cada un tenim el nostre carnet de punt verd, està tot molt controlat. I si no... ja s'optaria per la il·legalitat, que és baixar
els fens
a un altre poble, que això no se fa i ningú fa.
Mai.
Exacte.
No s'hauria de fer, el manco.
No, vull dir que no.
No, però és curiosa. I quan te ves a la recollida porta a porta...
És molt còmode.
Després, sí, jo me passa que a Montuïri tenim porta a porta, però a Palma no, i ja m'he basat en el porta a porta i ja vaig de tornar a Palma i no, he d'anar a tirar els fens. Però clar, que t'ho venguin a recollir, és que és un luxe.
És que és més còmode que t'ho venguin a recollir davant que teva que dolor en el contenedor que vés a saber a quant de carrers està de casa teva.
Exacte.
Jo, per exemple, abans tenia aquest problema. A la Pobla fa 2 anys que s'ha implantat aquest porta a porta i abans havia de caminar un bon tros per tirar fens, i ara, mira, molt ben en cercar davant ca meva.
Que bé. A mi me fa molta gràcia perquè hi ha una frase que a vegades se sent quan, jo que sé, vas a caminar o t'acomiades de qualcun bosc que has quedat, i és avui que toca.
Sí.
I clar, mos referim a avui que toca treure.
És una pregunta bastant habitual.
Molt habitual, sí.
Pobles que fan porta a porta.
I també se nota, perquè quan hi ha orgànic, qualque moix aprofita.
Sí.
També.
Sí, moixos estan encantats, però bé, no hauria de passar, però a vegades sí que hi ha un poquet d'això, de moixos vius.
I demostra que som éssers de costums, perquè, per exemple, el meu ropit a ciutat no hi ha recollida porta a porta, però el Lloret de Vistalegre sí que n'hi ha, i clar, en Miquel, meu, ho té tot com a molt clar, i és qui millor recicla quantes a que nostra, i separa aquest tro de vidre, de plàstic, sí. I clar, quan has tingut aquesta cultura que en el començament a ningú li fa gràcia, això d'haver de separar, de tenir diferent por als, també és una mica un anuig, però un pic que ja entres dins d'aquesta òrbita, ja no vols una altra cosa.
Jo, per exemple, si vaig a cases de Solla, que justament són els darrers, no per res, no perquè siguin
però,
un poble rival i estimat.
No tenen porta a porta, no?
No tenen porta a porta, però a vegades que he anat a Solla, a cases d'amics o familiars, veig que si no se fa la separació ben feta, dir, però com pot ser això?
Clar.
Com pot ser?
Com gosau.
Exacte. Com gosau.
I com guardau la caixa de la pizza en el paper.
Ves que la caixa de la pizza...
És un tema.
No, és que hi ha un parell de coses que sempre... Això m'ho heu dit.
Si la caixa de la pizza és oliosa, és a dir, si té residu orgànic... No el pot tirar en el seu paper.
No. Correcte.
No va a cartó.
Això molt poca gent ho sap, Xisco.
Perquè vegis.
Però jo sí que me sé de memòries calendari. Vosaltres el sabeu de memòria?
Clar, és que ciutat no n'hi ha. Si me demanes que toca avui a la Pobla, ara mateix no ho sé.
Clar, més que el calendari, també, que va a cada cosa. Per exemple, una copa de vidre.
Com?
On va, la copa de vidre?
No va en el vidre.
No va en el vidre,
no. No va en el vidre.
No, perquè és vidre blanc.
Va
a rebuig, no?
Un tap de suro.
Uf, que me'l fas un examen.
Sí, sí, ara.
És que és un examen.
Tant de suro no ho sé,
això per què?
Jo diria que rebuig.
En quin moment...
No va mai passar un examen, no.
En aquest programa s'ha decidit que en Celestine era el rei de reciclatge.
Però que és difícil, que t'hi has de posar.
Et suro on va?
I es porta a porta, educa, crea consciència.
Un moment, estat de suro on va?
Estat de suro... Ai, ara me...
Ara no ho sabrà.
Jo diria que
rebuig. Me passa't la pilota.
Per contestar-ho en el nostre xipel·la, si qualcú té dubtes, et suro on va?
Jo diria que va a rebuig.
Jo
però
també.
No ho sé,
A més, és fàcilment inflamable, pot ser. Vull dir que el rebuig, al final, és allò que se pot cremar, no? Per tant, és vidre, no cal de tenir clar si una copa de vidre aniria a rebuig,
Jo,
una copa de vidre va rebuts.
Jo, un d'aquests cursos crec que mos varen... Però... No, un d'aquests tutorials que mos varen fer un dia per la sala de reciclar, el vidre blanc no va a vidre. És a dir, és el vidre verd que va en el vidre. I llavors també hi ha molta de gent. Tu, Inés, ets d'aquestes que, per exemple, a les botelles de vi lleves l'etiqueta de paper o no arribes tan lluny?
La veritat és que no. No arriba tan lluny.
Clar,
però
és que
ara...
a nivells i nivells pro, sí, de reciclatge.
Mon pare ho fa. Mon pare és proíssim. I, de fet, però ara hi ha molt d'envasos que sí que...
Ton pare Bunyol i il·lustre.
Exacte. Que hi ha envasos que venen en plàstic i cartó i sí que són fàcilment separables, i així, si són envasos fàcilment separables, sí que ho faig, en això.
Tat de suro, fracció orgànica. Orgànic.
Orgànic.
Orgànic. Sí.
Ah, no l'esperau. Clar, és que el suro és orgànic. Clar. Si és de suro, clar.
Igual que estorca boca.
Ja
tindríem.
Clar, però ja no. Hi ha tant de suro que són de plàstic.
Tindríem una monestació, eh?
Ho ha dit molt bé, Nines, si, per exemple, feis servir un torcaboques i el deixeu xop d'allò que sigui, que ha caigut vi, o ha caigut llet, o ha caigut brou, això hauria d'anar orgànic, sí, perquè el paper ja no és net. És a dir, clar, només es recicla paper quan no
s'ha tacat.
No està brut.
Clar. I una llauna de tonyina, quan ja l'has de... L'has utilitzada, on va?
Clar, que no és un bric
ja
de...
Ja és groc, llet, no? Vasos, en vasos.
Sí. Neta. Ah. Neta. Neta.
Sí,
primer has de passar per aigua, sempre.
Sí.
Clar, perquè si et d'aquestes persones que no te menges tota la tonyina i te queden allà quatre restes, més una mica d'oli, estàs...
Primer hauria d'estar prohibit,
Estàs complicant la cadena de reciclatge.
Escolta, crec que Tirme mos hauria de donar un premi per aquesta secció avui. Sí,
arroba Tirme.
Però és curiós que també és això, quan te aporta a porta prens molta més consciència. Perquè, per exemple, l'orgànic a Palma no se recicla, l'orgànic.
No, ho has de fer tu en el poal desfens.
Ara n'hi ha, de contenidors
orgànics.
Sí,
n'hi ha alguns. Sí?
És opcional. I també
la vall que nostra n'ha compregut un. Depèn... Bé, ara no, ja fa estona.
De
la
zona
sí,
de Palma
ara
hi ha bon visquis, perquè sí, també hi ha aquestes...
Sí. N'hi ha d'oli.
N'hi ha d'oli, també. Que abans
tot i
no,
que els mercats
no
municipals... Emalla, de vegades passats amb una camioneta específica,
sí que vist,
on pots tirar les càpsules de cafè, on pots tirar l'electrodomèstic de petit format, etc. I va beníssim, perquè ho deixes un raconet de casa teva, i si saps que jo que sé dissabte, jo que vaig a Veragarau, si he de tirar segons quines coses, aprofit per anar en aquesta camioneta.
Però sobretot és crear consciència. M'agradaria veure també què hi ha dins aquest contenidor d'orgànic de ciutat. També sembla haver pensat. Si se fa bé o no se fa bé.
Ja, però això per
crec
tot.
Que en els pobles que fa però més anys, que fa més temps...
Ui, aquí ja començam,
no,
la guerra...
Ja era aquesta acusació que passa gent de ciutat.
No. Dic, clar, com que hi ha...
Són dades, no?
Com,
no
gent, com que hi ha més gent i també no més males praxis, m'agradaria veure si se fa bé.
Quin és el detall de l'article de Sara Balears que diu que Bunyola, per l'extensió i per la dimensió de població, el pots agafar com a model perquè és un lloc fàcilment controlable. Una ciutat com Palma és que no pots fer, primer, no pots fer porta a porta i després has d'anar confiant en sa bonomia i en sa bon reciclatge. Ara qui pens? Aquest camion de Pere Garau, mo mare sempre hi sol anar cada 2-3 mesos perquè te regalen bosses perquè separis i ja ho tinguis més fàcil de fer.
Ah, això és un plus, perquè és veure que a vegades no saps on has de posar tanta bossa.
Clar, i te'n donen una groga, una verda i una blava.
Sí.
I hi ha pobles que regalaven un pobalet.
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Però clar, aquest pobalet a vegades...
Tots tenim el mateix.
Sí. Jo crec que tots tenim el mateix. Sí.
Sí. Bé, no, el de la pobla és més grossa, no és el mateix.
Sí?
El nostre deu ser més antic.
Nosaltres en tenim dos tipus. Un per posar-se l'orgànic i s'ha
és de l'orgànic que de color marró, no?
Sí, que és petitet, i després l'altre que és blanc, que és per tirar tot l'altre.
I quin és allò que feis més fens? Per exemple, jo, mi fills, allò que faig més fens és plàstic.
Sí, sí, sí.
I mira que jo procur...
Han de reduir plàstics.
Mateu,
no,
han
de reduir plàstics.
Estaves aquí de banderera de l'ecologia, i ara veus que...
I compra granel, i tenc una constància...
Plàstic a les totes.
Grossa, però tot i així...
Però clar, és que hi ha molt d'envasos.
Genera més envasos.
Molts, molt de plàstic. De fet, el plàstic passa el dilluns i el divendres. I no sé si es diu menjar, també. No, es diu menjar orgànic.
Un moment, que repleguem cada dia de tot a Bunyola.
Perdona, un pic cada... O sigui, cada dia dues vegades, el de matí i l'hora baixa. És a dir, el de matí sol ser vidre i cartró, que no fa pudor ni res, i després els vespres, envasos, orgànic o rebuig. Rebuig només un pic. I tenim 50 bosses en tot l'any. No en poden tenir més.
Què vol dir?
Això està molt bé.
L'Ajuntament te dona...
Per això sou exemplars.
Exacte. Un pin per setmana, bossa de rebuig. El vermell ha de ser homologada. Si no... No va bé, no te'ls recullen. Te deixen una ferretina...
I ara perdona que vagi...
Una per setmana de l'any.
En els detalls escatològic. Però, si tu, per exemple...
No, allà els bolquers se tiren a part.
T'anava a dir, si tu... Qui diu bolquers? Però si tu una setmana has tingut un problema, un de nou, i necessites... d'allò que sigui, necessites molt de torqueboques, molt de paper, bolques o el que sigui, te donen com una dispensa especial. Has de telefonar al senyor Bala de Bunyola per dir-li, senyor Bala, a que nostre hi ha hagut un de nou.
No, és punt verd per això.
Ah, hi ha punt verd, clar que sí.
És punt verd per això, i si no has de pagar, no sé si són 50 cèntims a bossa de plus.
Però jo havia entès que no te'n donaven sota cap concepte.
No, l'has de pagar.
Val. És a dir, te'n donen 50 de franc
50 cèntims.
I després ja 50 cèntims a bossa.
No la toques necessitar.
No.
Clar.
Molt bé.
No,
ha quedat clar perquè són un poble exemplar.
Som, clar, millors.
D'anar a viure
entre d'altres motius, fan ganes de mudar-se a Bunyola per aquesta espècie gairebé de control marcial que fan de desfents.
No, a veure, ja ho he dit, és avantatge temporal. Fa molt d'anys que tenim es porta a porta, tothom està conscienciat i avasat.
Miri, perquè no m'acusin de xovinista, jo no sé com en Celestí Oliver, que m'hi feia per criticar Ciutat, però és cert que el veïnat de Ciutat, el concepte del dia dels trastos, no l'entenen. I a mi una cosa una rabiada, que és que comences cap de setmana, que teòricament a la meva zona passen diumenge. Doncs tu ja, dijous a vespre, divendres i dissabte, tu ja te't trobes armaris desballestats, cadires i altres...
si te'n fos això.
Coses de vora es contenia.
La setmana passada, sortint d'aquí,
sí,
me vaig trobar un vàter.
Ostres.
Aquí, Manuel Azaña.
Però jo trobo que a mi això m'agrada, perquè fa cinematogràfic. És com entrar dins un altre univers, com una distòpia. Camines i de vora se vengenera un vàter.
No el vares a replegar?
No, ni vaig seure, ni tampoc hi vaig goitar, no. Però hi havia un vàter. Qualsevol que volgués, si podia seure.
Però no reciclar, però. Coses que tu no fas servir en lloc de tirar-les com a desfetes, jo què sé, ara que tinguis un quadre o una cadira, la deixes allà de vora i en els 10 minuts, jo me'n recordo un dia que vaig deixar una cafetera, vaig dir, vaig a fer la prova. Mm-hmm. Vaig deixar una cafetera, vaig anar, vaig tornar i dic, si en tornaies, me'n vaig en el punt verd. I quan vaig tornar, ja no hi era.
No. No, el dimarts...
Un veïnat van deixar les cadires i van quedar d'haver dut setmanes, aquelles cadires.
També depèn de les cadires.
Depèn, exacte, perquè el dimarts, que és el dia de tirar els trastos en el meu barri, molta gent va a veure-me amb si...
Què hi ha?
Això sempre ho veu algú fer per Palma. És el dimarts.
Sí, hi ha coses que es poden reutilitzar.
No, en el meu barri, cada barri.
No, perquè pot ser tan apuntat a classes de restauració.
I troc que molta gent fa dissabte, perquè trobes molt de mobles.
Sí, sí, sí.
La gent buida que seva.
Nosaltres el que tenim és que crec que si tires trastos has de telefonar que te venguin a cercar, i això a vegades és vera que fa un poquet de peresa, i si en qualque cosa patinam els bunyolins, si és que patinam, és amb la qüestió dels trastos, perquè és vera que has de telefonar i a vegades algú se despista, no telefona i el trasto queda allà tota la setmana.
I no es manteu, mai m'hagués imaginat parlar tanta estona de reciclatge, no. Però t'he de dir que aquest detall que has tingut ara en el final, tot i ser esguanyadors com a poble, t'ha humanitzat.
Gràcies, companys. Segons
trastos, ha dit.
Gràcies, Inés. Enhorabona, Bunyola. 80% de reciclatge al poble de Bunyola, de recollida selectiva. Gràcies.
A vosaltres per ser convidada.
Molt bé, continuem canviant de tema, perquè ara vos hem d'explicar quant de litres d'aigua es gasten per cada consulta que feim a ChatGPT. That blue-eyed girl, she said no more. And that blue-eyed girl became blue-eyed whore. Down by the water, I took her hand, just like my daughter.
Idò, vos heu demanat mai quanta d'energia gastau fent consultes a intel·ligències artificials com ChatGPT? Idò, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic ha explicat que el consum energètic és 10 vegades superior al d'una cerca normal a Google. Però el realment preocupant és el consum d'aigua de plataformes com ChatGPT. Segons l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, per cada text de 100 paraules o cada conversa amb entre 10 i 40 prompts, és a dir, indicacions que es fan a la IA, es consumeix fins a mig litre d'aigua dolça. Però el que dispara més aquest consum d'aigua és la creació d'imatges i vídeos amb eines d'intel·ligència artificial. Cada imatge generada consumeix entre 2 i 5 litres d'aigua. I no hi ha estudis que donin una xifra en el cas dels vídeos, però segons estimen els experts en IA, es podrien consumir 30 litres d'aigua per cada minut de vídeo. Però per què consumeix tanta d'aigua? Perquè els servidors dels centres de dades d'intel·ligència artificial necessiten grans quantitats d'energia que consumeixen aigua per poder funcionar. Però també s'encalenteixen molt i necessiten sistemes de refrigeració a base d'aigua potable. Segons les previsions, el 2027 l'ús d'aigua al voltant de l'IA sigui d'entre 4 i 6 bilions de litres. Equivaldria entre 4 i 6 vegades el consum d'aigua anual d'un país com Dinamarca.
Vaja.
Sí.
Clar, és que quan t'ho posen davant dius, ho se creu Google. Me n'afluixaré de l'intel·ligència artificial segon que haig de fer, no?
Sí, mem, hi ha coses que sí que és vera que l'intel·ligència artificial t'ajudarà més que una cerca Google, però és vera que a vegades abusam un poc de manar-li segons quines coses en el ChatGPT és que no té sentit, perquè Google també t'ho contestarà igual. No?
Sí, com dèiem. Però bé, que això és a nivell d'usuari. Després hi ha investigacions científiques i altres sistemes que sí que ho utilitzen d'una manera més professional, però clar, l'any que ve... entre 4 i 6 bilions de litres d'aigua només amb de consum d'intel·ligència artificial. Sí. Clar, és vera que aquestes màquines... Quan cercaves, jo m'imagino, quan cerques l'intel·ligència artificial, un lloc enorme ple de màquines que s'han de refrigerar i, clar, tota l'aigua que necessita perquè...
A més que ha l'aigua potable.
Això funcioni.
Potable.
Dolça, clar.
Dolça.
Sí, és aigua dolça perquè els xips que tenen aquests ordenadors, aquestes màquines, necessiten aigua potable perquè si no s'espanyen.
I on són aquestes màquines?
Sobretot als Estats Units i a la Xina.
Clar,
són grans empreses d'intel·ligència i de tecnologia.
Recordo una mica en aquells primers ordinadors, no en recordeu, quan mostraven o quan fan documentals d'històries informàtica que ocupaven tota una habitació.
Aquí hi ha habitacions, aquí dins hi ve tres ràdio amb ordenadors i màquines, i d'homes o manco són el mateix, el que... clar, dins d'una habitació n'hi ha milers. Aquí potser en tenim 3 o 4 per tota la ràdio, però ja en tenen milers.
Increïble. Doncs,
a Silicon Valley, suposo.
Aquí les dades.
Sí,
avui
sí, aquestes zones, clar.
Aquí les dades. Acabam aquesta taula de redacció explicant-vos com va anar la gala dels Brit Awards, en la que Rosalía va guanyar un premi.
Sí, ja vàrem comentar la gala dels Goya. Avui toca comentar una altra gala que s'ha celebrat aquest cap de setmana. És la dels Brit Awards, els premis més importants de la música britànica i que cada any premien a qualcuns dels artistes més influents de l'actualitat. La gala dels Brit Awards va abandonar Londres per primera vegada en els seus 46 anys d'història i se va celebrar aquesta vegada a Manchester i va estar marcada pel triomf d'Olivia Dean, que amb el seu disc The Art of Loving va guanyar premis com el de millor àlbum de l'any, millor artista de l'any i millor artista pop.
La cosa és xou, en Olivia Dean?
Jo, la veritat, no he escoltat cap cançó seva.
Me sona de nom, però no.
Potser sí que he escoltat una cançó seva, però no sé què és seva.
Exacte.
Perquè segurament mai he sortit per Instagram, per la ràdio.
És gros que he guanyat
tots aquests
premis i no la
coneguem.
Sí, això passa moltes vegades en aquests tipus de premis. A més, en Olivia Dean va fer una col·laboració amb en Sam Fender, aquesta que ara escoltarem, que va ser triada cançó de l'any.
Of you in life.
La coneixeu, en aquesta cançó? Perquè jo...
Tampoc. No,
tampoc. Mm. Gisco, crec que ha fet que sí, amb el cap.
Sí, m'ho sona. Sí,
en Sam Fender t'agrada, tu.
Sempre. Mm.
Més guardons, però Wolf Alice, mira, aquests sí que els conec jo, varen guanyar el premi de millor grup de l'any, mentre que els estatunidencs Gis varen ser triats millor banda internacional. També hi va haver polèmica.
Haurem d'apuntar tots aquests noms, eh? Wolf,
sí.
Alice...
Wolf, Alice, jo m'agraden, estan bé.
Aquests els coneixies, sí?
Gis...
I Gis no
crec que escoltar qualsevol cançó seva, també. I també hi va haver polèmica en aquests premis perquè Noel Gallagher, que sempre està envoltat de polèmica dels Oasis... Clar, se'n van dur el premi a millor compositor de l'any... però és que durant el 2025 no va treure cap cançó.
Ah.
I molts artistes s'han queixat...
Bona cosa.
Que, això, que no li poden donar un premi de compositor de l'any si no ha escrit cap cançó. Crec que els Brit Awards varen explicar que era per la gira que havia fet amb Oasis i, i clar, ell va agrair també tot...
I només li han donat un d'ells?
Era en Noel,
en el
guitarrista.
No. Llavors demanant que perquè els germans Gallagher no se xerren.
Però en Noel va pujar damunt l'escenari i va agrair en el seu germà i en els altres membres de sa banda per haver-lo ajudat a no ser un cantautor, perquè ningú vol ser un cantautor.
Això,
bé, més declaracions polèmiques.
Noel, que qualsevol vol ser un cantautor.
Segurament
sí. Però, de totes maneres, clar, Noel deu ser el que ingressa els dobbers.
Segurament sí, perquè és el compositor principal d'Oasis, així que sí, segurament.
Per tant, el seu germà... No deu estar tan content, tot i que aquesta supergira que han fet... Que...
No, n'hi haurà més de
gires. No m'ho vull ni imaginar d'on ves que han guanyat.
N'hi haurà més, segur. Segur. Però si una cosa mos toca de més a prop és que la Rosalía va ser premiada com a millor artista internacional per davant, atenció, d'artistes com en Bad Bunny, na Lady Gaga o na Taylor Swift.
Vosaltres
trobeu que la Rosalía és millor que en Bad Bunny, per exemple?
Jo sí.
S'ho mereix.
Sí? I tant.
Que no la Lady Gaga.
O manco xerra més bé.
Som ara.
I articula.
Sí. també és l'accent que tenen a Puerto Rico.
No? Vinga, en Bad Bunny ja ve de setmanes d'èxits.
I també hem de dir que en Rosalía imita, fa molt de co-switching i molta apropiació cultural amb accents que no són el seu, però ni de casualitat. No, jo crec que quan arribes en aquest nivell, i ara sense voler polemitzar, no estàs parlant de si és millor o pitjor. Perquè el moment en què si te trobes Bad Bunny, Lady Gaga, Taylor Swift o Rosalía, el que hem de lloar és que una lota com Rosalía hagi aconseguit poder grimpar fins a aquest Olimp de les grans figures mediàtiques del món de la música, però tots són bons.
Musicalment, pot ser que sigui la persona de l'estat espanyol que ha arribat més lluny, els darrers anys del manco.
Sí, sí, i sobretot que tenen una indústria molt potent al darrere que permet que siguin al capdavant d'aquells llistats, i que la Rosalía ja ha entrat, efectivament.
Clar, i aprofitant això, la catalana també va pujar a l'escenari per interpretar Bergain, cançó del seu nou disc, en Björk, però va fer una versió, podríem dir un remix, bastant techno, que va sonar així.
Això és el final.
Això és el final, el principi era igual, és la cançó en directe, però...
Bé, recordant que Bergain també fa referència en aquesta discoteca berlinesa que té tanta anomenada i que va començar com més o manco en el disco la cançó, que a més hi havia molt de vents, perquè clar, això és una orquestra. Rosalía, per dur aquesta cançó en directe, necessita una orquestra, un coro, que pentura té 30 o 40 persones, aquell coro, tranquil·lament.
N'hi havia de gent de Montserrat.
Llavors a Björk... que va fer una actuació espectacular amb aquell vestit que ella sempre va vestida increïble.
Sí. I... Clar, en Björk sempre serà amb ella en els concerts, ho sabem.
Clar, imaginant que no, això deu ser molt excepcional.
No, sí, jo crec que era perquè eren els Brit Awards. I també en Björk, qualque dia... Sabrem que és na Björk d'en fora, ja, quan la vegem arribar?
Jo ara la veies per carrer i no la coneixeria.
O sempre haurem de deduir, haurà de venir algú de premsa que mos digui és na Björk i no na Maria Enganxa. Ho dic perquè té aquesta tendència a anar hipercustomitzada que a mi qualque dia, jo que sé, que torni a l'època del Lars von Trier, que el manco li va ensacar ara, però sempre va com a tapada... No ho sé, però bé, visc a Björk, que ho va fer beníssim.
Molt.
Però
i és un artista extraordinari.
Volar-la una mica també mos agradaria.
No, se veia la cara, duia allò que duia normalment, però molt bé, molt bona actuació i que la posiciona a Rosalía a dalt de tot, com dèiem, espectacular. Si teniu oportunitat de veure aquesta actuació en aquesta gala, val la pena.
És que Rosalía és com una nova Björk. no? L'està superant?
No sé si nova... Jo
amb fama, dic.
Amb fama ja fa temps que l'ha superada, crec jo. Mm-hmm. El que
en
Rosalía...
Un molt famós en Rosalía.
El bo que té és que s'ha sumat moltes coses. Si un compara des del primer disc... Bé, o des del primer disc que varen conèixer, que des del Malquerer, en el que ha fet ara amb aquest looks...
Segon era.
El Malquerer era el segon?
Segon.
No? Mm-hmm. Jo és que el primer no l'he escoltat després, però perquè era seu. Però el del Malquerer és una cosa, Motomami és una altra, i aquest Deluxe és un altre concepte. Per tant, és una cantant que ha sabut evolucionar i no quedar-se en una zona de confort, i sobretot triomfar en tot allò que ha fet. Perquè que t'acabi agradant una cançó com Bizcochito no és fàcil. Mm. I ell ho ha aconseguit.
Sí, sí. Segons quin casos.
Aquí ho deixam.
Ja hi ha l'outsider. En Junc outsider. Però Bizcochito l'escoltes a una rebel·la i la balles.
Sí. I també li dius a qualcú si és el teu bizcochito, que això ja és en intimitat.
També, exacte.
Va, deixa'm-ho aquí. Tento.
Quin és el teu moment de tento?
Uep, som en Felip Monà. El meu moment de tèntol, el meu moment de pausa, és a partir de les 12 de la nit. Estic tot sol, aturat, dic ou, i penso en allò que a mi me dóna la gana, en allò que vull fer, en allò que aspira, en allò que anhel, en allò que somill. Però sempre ha de ser a partir de les 12 del vespre. Tenc tota la nit per davant.
Tres ràdios Dial.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Ivetres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No comata amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. A més dels contenidors, hi ha més opcions per reciclar. Si un objecte no pot anar als contenidors habituals, el podem dur al punt verd o a la deixalleria, també anomenat punt net. Al punt verd s'hi recullen i classifiquen els residus voluminosos per reciclar o eliminar. Mobles vells, matalassos, electrodomèstics grossos, petits aparells electrònics, com ara telèfons mòbils i carregadors. També residus perillosos domèstics, com pintura, dissolvent, oli, bateries i piles, recarregables, de mòbil, alcalines, o bombetes, en castellà bombilles, i fluorescents, entre d'altres. La deixalleria sol ser un espai on també hi ha objectes en bon estat que poden ser reutilitzats. La roba i els tèxtils especials, com poden ser roba usada, sabates velles o llençols, es deixen en un contenidor tèxtil específic. I terme explicat, terme acabat.
A Contracor, amb Raquel Agüeros.
I ja la tenim per aquí, Raquel Agüeros, com estàs, estimada?
Bon dia, Corets, com estàs?
Ets a l'aeroport?
Som a l'aeroport i a punt d'agafar un vol i d'anar cap a Pamplona perquè demà és festa major. Demà fa anys la meva boda i he aprofitat per ser-hi allà. Clar, amb ells. Sí.
un pot de sí. trobada familiar ben fet.
La veritat és que sí, la veritat és que sí, que no mos veiem des de Nadal.
Uh-huh. I da una abraçada molt forta a la teva família, a Martina, i a tothom. I avui, no sé, per on vols coses? Començar, sí, perquè clar...
És un clar, poc coratisme com... en diferit, perquè això de tenir agüeros en fora se fa una mica estrany. Sí.
No, coretisme en diferit, Xisco, però és que, clar, jo avui pensava, hi ha qualsevol cosa coreta per comentar avui? És que el coretisme està fugint, home, i no m'agrada ni mica.
Jo m'agradaria comentar amb tu com una revista ha pogut tenir tan mala pata com es treure en Sonsoles Ònega, petitona, sí. en portada, parlant de la revista 10 sí, Minutos... Sí. Que, clar, quan la revista ja estava impresa, ja l'estaven repartint en els quioscos, Sortella, Sonsoles Ònega, si Juan me lo pide, me plantearé casarme, i ara mateix estan parlant de que Sonsoles Ònega ha perdut son pare. Crec que, clar, evidentment, 10 Minutos no en té sa culpa, però és no. una portada que ara mateix és com a desagradable, si ho penses.
Sí, sí, la veritat és que sí. És molt sorprenent, però l'han d'explicar en el context de que ella ara traurà un nou llibre, ja, sí. bé, ja ho ha tret, de fet, o bé, ho està presentant, i, clar, això forma part també, òbviament, de mentiró que ella té pel programa de televisió diari que fa a Antena 3. Clar, forma part també...
No sé de què xerres, perquè jo només tinc cuis per Antoni Rigo i Najero Mut en els 5 dies. No sé de quin problema me xerres.
Però, com que són persones més o manco informades, més o manco, perquè ara és molt difícil informar-se bé, també t'ho dic. I clar, jo entenc que respon en aquesta promoció. A més, ella diu, si Juan me lo pide, me plantearé casar-me. És a dir, ella es va separar del pare dels seus dos fills i ara té una altra parella i evidentment, com tu ben dius, Xisco, també ho du la revista Semana, que ella diu, se han dicho de mí cosas muy dolorosas, clar, pues és molt desgraciat aquest fet, perquè ahir, recordem, va morir son pare, Fernando Ònega, avui tothom li ha anat a donar l'adeu i a donar una abraçada a ses dues filles i a un fill que en té també, i han anat, Xisco, des de la reina Letícia, que és molt amiga de na Sonsoles, fins a la Terelu Campos Nostra. També ha anat el president Pedro Sánchez, ministres, també en Rajoy, periodistes, és a dir, moltíssima de gent. I una cosa, Xisco i Margalida, que m'ha sorprès un poquet, perquè li ha enviat una corona de flors a Juan Carlos de Borbón. Bé, una corona que posa de su majestad el rei Juan Carlos. I és una corona de roses vermelles i grogues com la bandera d'Espanya, no? Uh-huh. Ja ho veurem, ja ho veurem. Tot això...
Però perquè un moment. Però perquè t'ha cridat tant l'atenció?
Primer, perquè és molt tortera. Aquesta corona, aquest centre, aquesta cosa, que no és una corona, és com un centre. No m'ha agradat. És que és fea, però és igual. Dit això, el que més m'ha sorprès, òbviament, és que posa su majestat el rei Juan Carlos, no? No per això, sinó perquè estem en un moment que, amb la desclassificació de l'altre dia de part dels documents del 23F, ja ho varen comentar aquí, el rei Joan Carles va sortir ben parat. De fet, hi havia molta de gent que deia la desclassificació dels papers del 23F l'està ajudant molt més, o en Pedro Sánchez està fent molt més pel rei Joan Carles que ningú més, no?, en aquesta situació. El rei Joan Carles vol tornar i vol tornar amb honors, Margalida.
De fet, ha dit que ell vol dormir en el seu llit. Això ha dit.
Clar. Què l'ha dit el seu fill? Què li ha dit la Casa Real? Que ell, si ha de tornar, ha de tornar amb els dobbers.
Bé, amb els dobbers no, que ha de normalitzar la seva situació fiscal.
Sí. No, clar, és a dir, amb el dobbers cap a Espanya. Realment estem xerrant de tu, el dobbers cap a Espanya. I de tributar a Espanya. El rei ha fet allà una fundació perquè després puguin heredar les seves filles la infanta Cristina i la infanta Elena, i clar, aquest és un poc el tira i afloja, no?, de, del que estem visquent ara.
I en sobretot en la situació
que
ara viu allà on, els Emirats, allà on viu el rei emèrit.
El rei Joan Carles, a l'illa en la que ell viu, estan fent obres, duen un mes d'obres, i ell ara mateix està visquent a un hotel a Abu Dhabi. Segurament és un hotel estupendo i no li faltarà, no li faltarà de res, no? Però aquesta nova complicació s'afegeix, òbviament, no només al rei Joan Carles, eh? Vull dir, hi ha més de 650 persones de Balears atrapats allà. Bé, tornaran en poder, però l'espai aeri romandre tancat, òbviament, perquè no hi ha seguretat.
Sí, sí, és una situació molt complicada.
No poden deixar passar. I també t'he de dir una cosa, Margalida i Xisco, que en aquest context també d'ahir el que va dir en Trump, dient que tallarà el comerç amb Espanya, Melania Trump, de repente, ha sortit al joc polític. Ja sabeu que ella també està en promoció de la seva, del seu documental, i ahir va presidir el Consell de Seguretat de la ONU d'Educació i de Menors a Zones de Conflicte, atenció, dos dies després de que, del bombardeig dels Estats Units i Israel a una escola a l'Iran, el que varen morir 150 alumnes i també mestres i familiars, no? O sigui que també molt atents en aquesta nova manera de fer política, i ja ho veurem, està molt complicat.
Raquel, una cosa que m'ha cridat molt d'atenció, canviant de tema,
digues,
és que esta revista 10 Minutos diu, Jaume Anglada reaparece recibiendo la medalla de oro de Baleares, que això no ho han comentat, que això, està molt bé que surti una revista d'àmbit estatal.
La veritat és que sí, i a part, una revista com aquestes, en Jaume Anglada segurament haurà arribat a molt de puestos de tot el país on no le coneixien o els hi sonava un poquet la cara, no? Li hem de donar des d'aquí l'enhorabona en Jaume Anglada i que es recuperi del tot i ja està, i que cap endavant, i que va ser molt emocionant l'altre dia, eh? No sé si ho vareu veure, i que està molt bé. I que està molt bé, estic contenta de que ja hagi...
Que surt a la revista 10 Minutos.
Sí, a la portada, que no és fàcil, eh? Perquè sortir... Òbviament, sempre, i això aquí se critica molt, Margalida, sempre diuen... Bé, Jaume Anglada, sempre els titulars li posen l'amic del rei. Clar, és diguéssim el ganxo, no?, que hi té. Per sortir en aquest tipus d'informació, no? O quan, per exemple, els reis Felipe i la reina Letícia anaven abans, com tots recordareu, al Club Nàutic quan Jaume Anglada feia els concerts en el marc de la Copa del Rei de Vela, no? Per això se'l coneix com l'amic del rei. Hi ha molta de gent aquí, a les Balears, que ho critica, això, no? Per què sempre heu de posar l'amic del rei? Idò, perquè si no... una persona com Jaume Anglada, tot i que és una persona rellevant a les Balears, no tindria cabuda en mitjans nacionals. És per això. És, diguéssim, la perxa, el ganxo, saps? No és una qüestió de desprestigiar en Jaume Anglada, sinó de que el treuen per la seva relació molt coneguda amb Felipe VI.
Més coses que vulguis destacar?
Que veu explicant a Güeros,
Luis Miguel i Paloma Cueva, su cita romàntica en Madrid. M'encanta aquesta gent que només surt quan volen sortir. Saps?
Ho ha fet venir bé, tu creus?
Sí, clar que sí.
No és un robado.
No sé, les fotos tenen bastanta qualitat.
Van molt mudats, no sé on de què s'han anat a sopar, però...
Sí, no, però clar, ells van en avió privat, Margalida.
saps? Vull dir, és ben natural que hi vagin així, perquè se mouen, es verà, en... bé, se mouen a un nivell d'en Xisco Nadal.
De dalt de tot.
Sí, sí. De fet, a vegades jo coincidesc més en Paloma que amb en Luis Miguel.
Que en Luis Miguel.
Perquè ell, com que és el Sol de México, de vegades ha d'estar sempre a l'hemisferi on encalenteixi més. En canvi, en Paloma és més assequible.
Sí. Escolta, s'ha liada molt.
De fet, perdona, Raquel, que no sé si ho saps, que en Raquel, Agüeros, en Paloma Cuevas i jo tenim una passió en comú, que és les obres completes de Jane Austen.
Mira.
Ai, m'encantes, Xisco.
No, de veres.
Com coneixeu, però?
N'he parlat amb ell un parell de vegades.
Idò. Així m'agrada. Escolta, volia comentar abans de res. Vareu mirar l'altre dia la gala de los Goya?
Sí, sí, sí.
I després, per xarxes, com que s'ha liat un poquet amb unes paraules que va dir na Sílvia Abril. La Sílvia Abril va dir, bé, a l'Estora Vermella, abans que se'n donessin els premis i tot això, que, bé, li varen fer com triar, no? En quina pel·lícula te quedaries més? En Cirat, no? Les dues grans nominades, En Cirat o En los Domingos. I ella va dir, bueno, me niego a que la gente joven necessite a la iglesia, digamos, i ella va fer un alegat contra vaya chiringuito tenéis montado, una cosa així, no? Va dir. I la gent se li està tirant damunt. Mem una cosa. No tenim tot dret a dir a ella si vol dir això i un altre si vol dir lo contrari, però sense enfadar-nos i sense insultar-nos. No poden conviure aquestes dues ànimes. És que vos ho dic en sèrio, me maten aquestes coses.
Què te diuen? La gent de l'aeroport, escolta, ara mateix.
Pues, hi ha una dona que hi era, m'estava mirant i ja ha fugit.
Però te mirava malament perquè no entenia ben bé què estaves fent ara mateix o perquè tenia, o tenia curiositat per saber el que explicaves?
No, lo primer, claríssimament.
Has de fer escala a Madrid, Raquel?
Sí, clar que sí. Mm. Però bé, abans de les 10 del capvespre hi seré a Pamplona, com a mare. O sigui que fantàstic.
Molt bé. I de molt bon viatge, fantàstic. Estimada. Fins la setmana que ve.
Moltes gràcies, Coret. La setmana que ve, sí, no, quedaré amb vosaltres. A més, bé, l'altre dia vaig anar a veure Lolita al Teatre Principal, que està interpretant l'obra Poncia, que va estar meravellosa actuant. Jo he de reconèixer que tenia un poquet de prejudici en el sentit de... Ai, bé, ja saps, aquestes coses que no s'han de tenir, però que tots en tenim. I va fer una actuació meravellosa i va xerrar de la seva vinculació amb Inca, perquè quan va néixer la seva filla, la filla de na Lolita, Elena Furiase, la de Abril Ferral, que és actriu, ella tenia casa seva i la guardava una dona d'Inca, ho va explicar. I va ser molt guapo el que va dir i tothom la va aplaudir molt, per cert, amb entrades i xaurides ja des de feia un parell de dies.
Molt bé. I de Raquel, una ferrada forta, moltes gràcies.
Un beso.
Bon viatge. Adéu.
Adéu, Caret. Adéu, adéu.
Fem una pausa, que encara vos hem d'explicar més coses.
IB3 Ràdio és diversió.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio.
Sí, buenas noches.
¿Te podem comanar una pizza?
Claro que sí.
I da, mira, una, quatre formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu Xiu, Divetres Ràdio, que hem comanat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en bici Palma, com he d'anar fins a Lleudi? Perquè si
bici... vas... Jo no tinc bici Palma, tio. Ara, però que... Te... Res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. Tèntol, la pausa que necessites a Divetres Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que el Museu Etnogràfic d'Eivissa ha inaugurat, entre les seves noves exposicions temporals, una mostra sobre els secrets del festeig pagès a eivissenc.
El febrer va en camí a foc per fulla, l'ametller i el pla roig amb nova brulla de roig torna per... Se'n va ballar el jovent, alegre de cel i vent.
El festeig pagès i els nous grups familiars és una de les tres exposicions temporals que s'acaben d'obrir al Museu Etnogràfic d'Eivissa, Can Ros. Recull la manera com es formaven les famílies a través del festeig pagès en una Eivissa rural, a les hores en què la població estava molt dispersa i aquest fet dificultava les relacions. Les altres dues exposicions que s'han inaugurat són Pesar, Mirar i Mesurar, i Espart, Cultura i Sostenibilitat, tres mirades complementàries que ens ajuden a entendre millor com vivien els avantpassats de les Pitiuses.
I per parlar-ne, saludem la directora del Museu Etnogràfic d'Eivissa, Lina Sansano. Com estàu? Benvinguda.
Moltes gràcies, ben trobats i bona tarda a tots.
Gràcies a tu, Lina. Quines ganes de parlar d'aquest tema tan interessant com era el festeig pagès, que ara l'heu traslladat en una exposició.
Sí, és una mica complicat un tema que és de patrimoni immaterial, poder-lo exposar, però bueno, teníem recursos, teníem fotografies antigues i sobretot alguns petits objectes relacionats amb aquest procediment, aquest festeig pagès, que ens ajuden a muntar l'exposició. I sobretot volíem, perquè la gent gran d'Eivissa i Formentera encara se'n recorda com anava això, perquè alguns pobles més allunyats del centre encara varen festejar fins als anys 60 del segle XX, per tant, se'n recorden. Però la gent jove no, i volíem explicar-ho. Ara la gent es coneix a l'escola, a l'institut, o per xarxes socials, que és més avinet. El, no sé com se diu, el Tinder o no sé què. Pues, llavors, pues, estan parlant d'una Eivissa rural que la característica principal era la dispersió del poblament. Vull dir, totes les cases estaven allunyades unes de les altres. No hi havia pràcticament pobles, agrupament a pobles. Per tant, com se devien conèixer els joves? Era complicat. Pues, bueno, normalment se coneixien els diumenges i les festes en anar a missa. Tots anaven a missa, més que res com a... també com a cosa religiosa, però sobretot com a acte social. Vull dir, era la manera de socialitzar, trobar-se cada setmana en els temples, l'església parroquial, i fer la coneixença de les noves que hi havia pogut haver durant la setmana. I el jovent que no es coneixia, allí es fixaven i ja es coneixien. Les al·lotes començaven a festejar ben jovenetes, en els 14 anys, alguna fins i tot des dels 12, i els al·lots des dels 14 anys, que ja el seu padrí els hi regalava una arma i ja podien anar per la nit de casa en casa, a través del camp i dels boscos, a buscar cases on sabien que hi havia jovenetes en edat de festejar.
Sí, perquè he demanat, ara que dius això de l'arma, a vegades m'han explicat que a vegades el tema del festeig, quan ja se reunien i s'havien de demanar la petició o anaven a demanar permís per casar-se amb una lota, podia arribar a haver-hi brega en aquell moment.
Sí, jo en l'exposició posam de manifest la importància de respecte a l'autoritat paterna, a l'autoritat de cada casa, que és l'amo de la casa, i sobretot que tothom segueixi el protocol i les rutines com estava establert. Perquè quan no seguien era quan passaven coses de queixes. Per exemple, el festeig en grup volia dir que cada casa, cada lota, tenia l'obligació de rebre a tots els joves que es presentassin en aquella casa, tant si li agradava com si no. I, a més, no podia mostrar preferència per cap d'ells perquè això provocava enveges i baralles. I, clar, si anava només un al lot, doncs aquest al lot tenia dret a festejar tota la tarda nit, diríem. Però si a la mateixa lot hi anaven 5 o 6 al lots, doncs entre ells s'havien de compartir els temps. I quan s'acabava els temps de festeig que havien dit que tindrien cada un d'ells, duien unes pedretes a la butxaca i tiraven una pedreta en els peus de la parella que estava festejant. Només com a avís de dir, escolta, se vos ha acabat el temps. Uh-huh. I si no feien cas d'aquesta pedreta, una segona pedreta. I més valia no arribar a la tercera pedreta perquè era quan se produïen llavor baralles.
Vaja. Wow.
La majoria respectava el protocol, el ritual, però bueno, sempre hi havia qui necessitava més temps o qui ho volia fer. Mm. I llavors aquestes eren les formes aprovades socialment, però també hi havia formes no aprovades, reprovades, com no. Per exemple...
Haurem d'explicar un altre dia, perquè és molt interessant això, però m'ha quedat sense temps, Lina. Amb moltes ganes de veure aquesta exposició, i com que en teniu dues més, vos tornarem a telefonar i en parlarem, d'acord?
Quan vulgueu, moltes gràcies.
Gràcies. Exposició al Festei Pagès i els nous grups familiars al Museu Analògic d'Eivissa, Can Ros. Moltíssimes gràcies, Lina. Ara arriben els serveis informatius i tornem tot una.